Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu aspirants s'enfronten al desafiament més dur i exigent per un muntanyer, arribar a l'anomenada Barrera de la Mort del mític Everest. Desafío Everest, la Barrera de la Muerte, és un dels reptes de Jesús Calleja. Vostès ja el coneixeran, és un, en aquest cas, un dels rostres televisius que sense haver nascut dins el món de la televisió s'ha fet enormement popular en els darrers mesos i anys a través dels seus programes on es posen a prova precisament les capacitats humanes per enfrontar-se al repte. O sigui que el que podrem veure serà un reality de muntanya situat a la falda de l'Everest i una miqueta més amunt. Ho vàrem deixar amb David Moncasi en aquell Dakar polsegós pel desert d'Atacama i per tota l'Argentina, etc, etc. I ara ens el trobem de tornada ja d'aquesta expedició amb Jesús Calleja a l'Everest. David Moncasi, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç, i bon dia, amics de Ràdio Maricel.
Per una persona poc acostumada a anar pels cims de les muntanyes, aquesta és una experiència poc habitual, no?
Sí, exacte, Vicenç. Aquesta ha estat molt dura. De fet, ens l'estem encara recuperant, perquè vam arribar ja fa 2 setmanes, però el cos encara està una mica així trasbalsat per l'experiència, perquè vam tenir que estar visquent molts dies a molta alçada i això passa factura. I, bueno, ara ens estem entre recuperant i editant el programa que s'emetrà a 4 pues, d'aquí poques setmanes.
Aquesta experiència quan comença?
Pues la del desafío Everest en la Barrera de la Muerte hem estat gravant durant 45 dies a Nepal i res, pues, vam marxar, i si no m'equivoco va ser la darrera setmana d'octubre, i vam estar fent el programa durant pues, aquells últims dies d'octubre, tot el mes de novembre, i res, vam arribar la setmana passada, o sigui que han estat, sí, jo penso que 40-45 dies.
Ah, aquí no sé si hi ha molt de periodisme, poc de periodisme i molt d'experiència personal o s'hi barregen moltes coses.
Doncs aquí, Vicenç, es barreja tot, perquè una cosa és fer un programa que aquest, ja ho dius molt bé tu, un coaching, un reality de muntanya, on 10 persones que no en tenen ni idea, que no tenen experiència, els portes al límit, que tenen que viure una experiència personal d'aprendre tot el que necessiten per arribar, com has dit, a la Barrera de la Mort, que és a 7.300 metres d'alçada, que això és duríssim. Bueno, els que han arribat, ja veureu el programa, és que, bueno, és terrible, jo no sé com hi van arribar. Però
hi van arribar tots, David?
No, la idea és que el grup era de 10, però la cosa és que sol un reduït grup tenia que intentar arribar allà. A més, és que no es podia pujar tothom i es tenia que fer com una selecció natural entre els més hàbils i els que s'adaptessin millor a l'alçada, pues el Jesús el seleccionés per pujar amb ell en aquesta alçada, no? I, bueno, perquè et facis una idea, el que som l'equip, els 30 que anàvem des d'Espanya, doncs ens vam quedar, bueno, excepte els càmeres que anaven a Jesús i a l'Emir i tal, ens vam quedar al camp base. Camp base són 5.300, que sembla res, però ja dic jo que 15 dies en aquella alçada el cos te queda destrossat. I bueno, el que em deies era que això d'experiència personal i programa de televisió. Una cosa és el programa i després l'experiència personal, que és fascinant. Si em sembla que era l'any passat, quan parlàvem des del Dakar, te deia que allò era magnífic. Aquí no tindria adjectius, Vicent. Quan estàs al camp base de l'Everest, et dones compte que estàs en un lloc mític, que té un aire que no es pot explicar, però saps que estàs en un lloc impressionant del planeta, no? Això és percept.
Doncs anem per parts. Si varen presentar, Vicent? La vora... Si bé, em sembla que hem perdut per un moment la connexió. Tornem-ho a intentar, perquè ja fa estona que aquesta connexió telefònica va una mica així de... Tornarem a intentar d'aquí uns moments establir la connexió amb en David Moncasi, perquè estàvem a l'inici d'aquesta experiència, tornant del camp base de l'Everest, a partir del desafío de Jesús Calleja. A la vora de 8.000 aspirants es varen presentar a les proves per Sí, protagonistes d'aquest desafiament, d'aquests 8.000 en varen escollir 10 i d'aquests 10, per arribar a la barrera de la muerte, també se'n varen escollir uns quants. En uns moments ens hi tornem a passar, sí, sembla que hem tornat a recuperar aquesta connexió i a veure si ara escoltem un millor so. Tornem a saludar amb en David Moncasi. David, bon dia.
Vicenç.
Ara millor.
Mira, que és que estic davant de l'Audiència Nacional i em sembla que allà fan allò de que de tant en tant els telèfons...
Han entesos, algun inhibidor d'aquests...
Algunes coses, però vaja. Jo estava pegant aquí el rotllo i de cop i volta m'he donat compte que no et sentia.
No, no passa res, estava amb aquesta qüestió de... si varen presentar a la vora d'uns 8.000 aspirants amb aquest programa, no?
Sí, bueno, ja saps que des de fa 3 anys el Jesús, a part de fer les seves aventures de desafió extremo, doncs un cop a l'any s'endú a gent que no té experiència i els posa en situació de viure una aventura d'aquestes com les que fa ell. Aleshores, el primer any van fer l'Himalaya, el segon va ser Venezuela, el Salto de l'Àngel, i aquest any era lo de l'Everest. S'hi van presentar 8.000 i, bueno, d'allà vam fer un càsting i vam deixar entre els 8.000 i vam elegir 10, i les 10 persones que ens han acompanyat.
Esclar, com s'escullen 10 persones entre 8.000?
Pues imagina't, és molt complicat. Bueno, evidentment hi ha els criteris de... El primer criteri era que sabíem que aquest any buscaven gent que no tingués experiència en muntanya, però amb una bona forma física. Aleshores, bueno, això ja comença a netejar, altres busques un programa de televisió que és un coaching, aleshores la gent per la tele té que tenir capacitat de parlar, té que ser extrovertida, no pots anar algú que davant de la càmera es quedi en blanc, no?
Sí.
O que pensis que sóc en blanc. Total, pues, anem fent allí la feina amb un equip de psicòlegs i psiquiatres també, que també descartes els que estiguin una mica perjudicats.
D'acord.
Diguem-ne, no perfil televisiu.
Sí.
I, bueno, pues, al final van quedar els 10 que ens van mandar.
Perquè, esclar, segurament és una obvietat, però deu haver perfils de tota mena, no?
Clar. Allà has d'estar molt fi perquè hi ha gent, per exemple, que es presenten aquests programes per sortir a tele, per triomfar i... Bueno, pues aquestos no és el perfil que nosaltres busquem, no? Aquí busquem més una cosa, el Jesús ho diu sempre, aspiració, no? Gent que digui que vol viure, que vol fer un canvi a la seva vida, com el va fer ell quan va deixar la perruqueria i es va dedicar a viure l'aventura. Doncs una mica per aquí anem. I, bueno, així hem...
Tu pregunto per si a vegades un càsting d'aquest tipus és un bon termòmetre per saber com està el món.
Pues probablement sí, eh? Probablement sí, perquè com que nosaltres el fem molt obert, sí que tens una mostra una mica representativa de com és la gent i com és la gent jove, perquè busquem perfils de gent que estigui entre els 20 i els 30 anys, no? Però, bueno, la veritat és que un dels moments més divertits sempre del programa és el càsting. Jo disfruto molt el càsting, em passa molt bé. Després, l'altre moment és quan comences a gravar, però allò ja és una bogeria, o sigui que...
I hi ha una forma ràpida de poder... definir la sensació que va tenir David Moncasi després d'aquest càsting de 8.000 persones sobre com estan les coses?
Home, no sabria dir-t'ho, eh? No, la veritat és que com és tan heterogeni, no sé, és com és el perfil com que et fas tu de la societat espanyola actual, eh? Perquè a més venia gent de totes les comunitats autònomes i... Però... Bé, jo el que he estat els últims anys és que la gent ha perdut la por a sortir a la tele i la por a dir les coses davant de les càmeres.
D'acord.
Això ja saps tu que ens coneixem fa molts anys, quan, bueno, almenys quan jo vaig començar a fer coses de tele, a Línia 900, entrevistant algú era un problema, i ara que va, ara ja saps, bueno, ja veus tu que les càmeres entren a les cases de la gent,
no hi ha cap
demanar permís ni res, i la gent està encantada, i aleshores el que sí que veus és que la gent que es presenta com una fa... és molt més extrovertida i ha perdut la por a contar el que li passa davant d'una càmera.
D'acord, o sigui, sense massa escrúpols, vaja.
Exacte.
D'acord. D'aquestes 10 persones que es varen escollir de les 8.000 inicials del càsting, 5 homes i 5 dones, o no necessàriament hi havia aquesta necessitat de paritat?
No era una regla que ens haguéssim marcat, però al final han set 5 i 5, eh? Però... podien haver set 4 i 6. L'any passat em sembla que havia més dones que homes perquè pues, en el càsting ens va semblar que els perfils femenins eren molt millors, però aquest any no, han anat 5 homes i 5 dones, joves, amb ganes d'enfrontar-se en aquest repte, i bé, pues, ells el 20 i pico d'octubre ja van venir a... els van convocar a Madrid, ens els vam endur a Nepal, i bueno, des de luego, el que sí que sé segur és que tots han viscut una experiència que no olvidaran.
Aquesta experiència, dèiem, que començava en el càsting, però, mal que sigui per curiositat de tothom que ens pugui escoltar, això d'anar fins a l'Everest, des d'un punt de vista administratiu, des d'un punt de vista de gestions, és complicat?
Moltíssim, moltíssim. Perquè el trekking aquest... Bueno, per arribar a l'Everest tens que fer el trekking del Solokumbu.
Parèntesi aquí, què és el trekking del Solokumbu, David?
Ah, sí, exacte. Que, doncs, bueno, ja saps que Nepal és conegut com el país de les muntanyes, perquè sí. A Nepal hi ha 8 dels 14 8.000 que hi ha a la Terra, estan allà, no? Aleshores, Nepal té molt turisme, però és turisme, bàsicament, de gent de muntanya, que va... a intentar pujar en algun d'aquests pics o a veure l'Everest de lluny. O... Aleshores, per arribar a veure l'Everest i alguna de les muntanyes més boniques de la Terra, l'Amada Blanc, te poso l'exemple. Jo, Vicent, ja saps que no tinc ni idea de muntanya, però quan vaig veure aquest pic em vaig quedar flipat. Quan fas el trekking aquest de pujar en el que li diuen el Valle del Solokumbu, que és que tu tens que volar des de Katmandú fins a Nansi Bazar,
sí.
Que és la porta d'entrada a l'Everest, que és a 3.000 metres, i després tens que anar caminant, sol pots fer-ho caminant, per un vall, una vall que va pujant fins a arribar a davant de l'Everest, al camp base. I aquest és el que diuen el trekking del Solokumbu, que és el gran trekking que fa la gent, o que vol, ja no sol que vol pujar a l'Everest, sinó que vol arribar al camp base per veure-ho, perquè a l'Everest hi ha molta gent que va per arribar fins allí i dir, jo vaig estar al camp base i vaig veure l'Everest.
I aquest és un,
no sol si va pujar.
I aquest és un pas previ indispensable per obtenir, què, una autorització o un...
Doncs sí, has de demanar autorització al govern de Nepal, permisos que em sembla que són... Això jo com que no m'hi he encarregat, sinó sí. Encarregat a altres companys de l'equip, però home, els tràmits administratius són llargs i costosos. Però, bueno, clar, Nepal és un dels països més pobres de la Terra i viu en part del turisme de muntanya, aleshores, pues,
d'acord.
Aquí és on fan caixa, no?
Quants veu sortir d'aquí?
Doncs l'equip que sortien des de Madrid vam sortir 30 persones, que érem nosaltres de l'equip, però a Nepal ens esperaven 65 xerpes.
65 xerpes?
65, la nostra expedició érem 100. Aleshores anàvem, eren com les expedicions antigues de principis de segle, que anàvem 100 persones.
100 persones? 100 persones?
Sí. Tenia que haver-te calculat la quantitat de les tones de pes que portàvem, perquè clar, per gravar un programa de televisió tens que portar-te tu els generadors que et garanteixin que pots carregar les bateries, que pots tenir llum al camp base, que pots fer tot. Aleshores portàvem pues, 65 xerpes que ens portaven tot el pes. I per això et dic que és una indústria turística i econòmica, perquè el poble dels xerpes, que són el que habita aquesta vall, viu essencialment de ser porteadors per a les expedicions que van a l'Everest des de fa 100 anys, no? I sí, portàvem 65 xerpes, que són unes persones al·lucinants, dotades genèticament per viure en aquelles condicions. Nosaltres portàvem a la motxilla igual 15 quilos a l'espatlla i no podies caminar perquè faltava aire, i un xerpa igual te porta 80-90 quilos, tan tranquil. Bueno, tan tranquil no, però...
No, sí, sí.
I bueno, ja això ho sabies tu, que em sembla que t'ho he comentat alguna vegada, però és que en aquella zona, quan estàs al camp base, tens la meitat d'oxigen que tens quan estàs, perquè et facis una idea, a Sitges. És a dir, cada cop que respires, t'entra la meitat sol. És com si tinguessis un pulmó. Aleshores, clar, les condicions allà són extremes perquè te peles de fred, però quan respires no t'entra aire. Aleshores, allà és molt important el cap...
Perquè l'inici d'aquest recorregut es parteix... Faig una comparació molt òbvia i molt planera, de la mateixa manera que aquí, quan tothom diu anem a la Creu de Sant Isidre, doncs bé, ja sabem que pugem pel camí de la Fita i arribem a dalt de tot del Coll de la Fita i anem seguint aquí per arribar a l'Everest. Per on es comença a caminar, per dir-ho d'alguna forma? Des de quin lloc?
Normalment, el que et deia, la gent comença a caminar des d'un lloc que es diu Nansi Bazar o Lukla,
sí.
Que comences des de 2.000 i pico metres.
D'acord. I la primera etapa d'aquest recorregut, per dir-ho d'alguna manera, ja és una etapa d'aquelles d'alta muntanya, però amb molts quilòmetres per endavant?
Molts quilòmetres no fas. Un dia que vam tenir que caminar, em sembla que eren 20 quilòmetres o 25,
sí.
Però sempre fèiem etapes curtes, però perquè és que allí el problema no és la distància, sinó és que és el que t'afecta l'alçada al cap i al cos, no? Aleshores fèiem etapes igual de 10 quilòmetres o 10, 12,
sí.
Però i el problema és com l'alçada, a partir dels 3.000 metres, sempre és quan diuen allò els muntanyers, diuen el mazo o el mal d'alçada que comença a afectar. Fins als 3.000, en principi, no passa res. Però a partir d'aquell moment, doncs, te pot agafar una mala nit, la nit sense fatal, te sembla que res, tens que ralentir moltíssim el pas, com sap la gent de muntanya, perquè és que si no és que causa el dia següent. No?
Aquí també.
És molt de concentració i moderar-ho tot i ralentir la forma de vida moltíssim.
D'acord, aquí també tenim una bona vara de mesurar, perquè com us dèiem, l'experiència de muntanya d'en David pot ser l'experiència de muntanya de molts dels oients de l'entorn més proper a nosaltres. Quan un es fica en aquesta circumstància, això d'haver de mesurar tant els moviments, d'haver-ho de mesurar tant tot, suposo que fins que no passen uns quants dies, un no s'hi troba en situació, no?
Sí, sí, això és el pitjor. Jo, Vicenç, tenia la sort que ho havia viscut fa 2 anys quan va fer l'altre programa de l'Himàlaia,
sí.
Però tot i així, saps tu que sóc una persona una mica nerviosa, Si ets així nerviós, és que és terrible, perquè saps que has de caminar a la meitat de velocitat, has de fer els moviments a la meitat, no et pots acotar, és a dir, has d'anar molt de compte, i si a la vida normal no ho fas, costa molt mentalitzar-te de cop que has de ralentir-ho tot a la meitat, no? I això és el més complicat. I sobretot és que jo el que, com a persona que no ho sap, és el del control mental, és a dir, si comences a pensar, me passa això, t'acaba passant. Aleshores és com no pensar.
D'acord.
Pensar i anar avançant i esperar que no passi res. No?
O sigui que d'entrada cal una força mental important aquí.
Sí, sí, això ja deixant la cosa dels 10 aspirants que portàvem,
sí.
Sempre faig la comparació de l'equip que anàvem a gravar, que érem 30 persones que dels 30 igual 15 no en teníem cap experiència, i veure com cadascú en la seva personalitat reacciona en les seves pors pròpies i d'això a l'alçada, com la incertesa per la nit quan té peles de fred, perquè a la tenda estàvem a 12 graus sota zero. Clar, t'has de tapar perquè si no, peles de fred, però si tapes massa no pots respirar. Aleshores, com cadascú diria això, els primers símptomes de que em sento malament i que el cap te va donant voltes i encara et preocupes més, pues allí teníem un termòmetre boníssim perquè 15 persones que eren totalment diferents,
sí.
Pues la cosa li va afectar cadascun d'una forma que no té res a veure amb l'altre. No?
D'acord. Parlàvem que es tracta de caminar, pensar en el final i anar avançant amb una certa tranquil·litat. Què es menja, si es menja alguna cosa? Hi ha temps per conversar mentre es camina? No hi ha temps de fer res, sinó només de concentrar-se en el camí que es va fent?
Pues mira, nosaltres teníem un problema que es contradiu molt amb l'essència de la muntanya, que és que s'ha d'anar tranquil, però nosaltres anàvem fent un programa de tele.
Sí.
I per molt que diguis que aniràs tranquil, estàs dient als càmeres el que tenen que gravar, veus, bueno, és l'antítesi. La tele no conviu amb la tranquil·litat. Aleshores, allí teníem un problema. I per molt que deies durant el trekking havies d'anar tranquil i no intentar pensar en les coses, en altres,
sí.
Pues és que és impossible. I aquest era el handicap que portàvem. Quan un càmera intenta córrer més del que pot, quan un sonidista en la pèrtiga per gravar el so cor més i s'atabale, i bueno, menys mal que portàvem un metge que ha tingut que treballar molt i intentar fer el que podia, no? Però bàsicament et deia que, clar, has d'anar tranquil, has d'intentar gaudir de lo que tens davant, però és molt complicat quan també estàs pensant en fer un programa, no?
D'acord, perquè, és clar, estem parlant de totes les complicacions, però hem d'entendre que mentre un camina, és clar, contempla alguna cosa i el paisatge deu ser un paisatge incomparable.
Bueno, el paisatge, jo encara no tinc paraules encara per dir-te lo que veus davant i la magnitud d'un 8.000. I allí n'hi havia molts de 8.000. i sobretot quan veus l'Everest, que l'Everest és un pic que està molt amagat, no el veus fins que estàs pràcticament davant, no?
Uh-huh.
Però pel camí hi havia cadascun que unes muntanyes que és que, clar, acostumats a que el més alt que tenim aquí a la península, em sembla, és un 3.000, quan veus una muntanya que en fa 8.000, te quedes com... I sobretot, jo tinc gravat a la ment les imatges de per la nit quan sorties a fer les necessitats fisiològiques, perquè per adaptar-te a l'alçada has de beure moltíssima aigua. Recomanen que cada persona tenia que beure entre 3 i 5 litres cada dia d'aigua.
Cada dia?
Aleshores, per la nit...
David, d'on la traieu l'aigua?
Doncs l'aigua la bullíem de l'aigua del gel,
sí.
El gel que havia a la neu, doncs bullíem l'aigua per la nit,
uh-huh.
La potabilitzàvem i...
Molta se n'hauria de bullir, no? Perquè tantes sí. Persones allà dalt...
Moltíssima.
Moltíssima.
Bueno, el que fèiem era, perquè et facis una idea, és bullir l'aigua, la ficaves en uns pots, com que estava calenta, te la ficaves als peus dintre del sac de dormir,
sí.
I una vegada escalfant els peus, i a mesura que l'aigua es anava refredant, l'anaves bevent.
D'acord.
Però sí, sí, i això que t'explicava, que la imatge que jo tinc que més m'impressionava era per la nit quan sorties a fer un riuet,
sí.
I veies el que tenies allà davant, perquè el tan nevat, i bueno, primer les estrelles, que aquí no en veus cap, el que veies de les estrelles, més la neu de les muntanyes, li donava un aspecte que semblava irreal, com de ciència-ficció. I clar, pensaves, no és de ciència-ficció, això és el camp base de l'Everest, no?
Uh-huh.
I bueno, no, les imatges que et queden, vam, jo és el que més tinc gravat del viatge, no?
Aquestes imatges nocturnes?
Sí, les imatges sí. Nocturnes, és impressionant.
Perquè aquesta alçada, parlar de bon temps, de mal temps, o el mal temps que podem tenir aquí, és comparable al mal temps que pot haver allà, segurament en res, no?
Sí, que vam tenir alguns dies que estava bé
sí.
El temps, que feia solet, però els dies que va entrar un front així una mica complicat va ser terrible. Jo crec que algun dia, bueno, els que van estar al camp 3, jo crec que van estar a 30 sota 0 fàcil.
Uh-huh.
Nosaltres al camp base jo crec que no vam passar mai de 17-18.
Tampoc suposo que ho deuríeu mirar massa al cap del tercer o quart dia, no?
Que va.
D'acord.
Estaves pensant en no treure la mà ni del guant, que era terrible. Però... tot i que nosaltres vivíem amb bastanta comoditat al camp base, però bueno, perquè et facis una idea,
sí.
I és una mica escatològic, però al camp base no es pot deixar res. O sigui, el compromís que tens, qualsevol expedició que faci amb el govern de Nepal,
sí.
És que al camp base no pot quedar res. Perquè et facis
és
una
a dir,
idea,
és a dir camp base, ha de quedar absolutament net, tal
sí,
com,
tal com l'has trobat. Es considera escombreria també un cos humà. Si algú mor allà i no recuperes, el govern te posa una multa, perquè un mort és també basura, ho consideren així, i no pots deixar-ne, és a dir, has de retirar el cos.
Ah, no ara pensava en la lletra del bolero, eh? Basura me vol vi. Doncs també sí. És basura. O també s'escombraria un mort al camp base de l'Everest. O sigui que s'ha de baixar tot.
Tot. Aleshores, tot vol dir tot. Aleshores, la nostra expedició, que va estar allí 20 dies, tot vol dir que quan anàvem al bany a fer les necessitats fisiològiques,
sí.
Allò tampoc podia quedar al camp base.
D'acord, estàs parlant d'un bany que no era un bany, és clar.
Bueno, ho fèiem a bidons, i els bidons, cada cop que s'omplien, els xerpes es baixaven 30 quilòmetres més envall, que és on ja sembla que era Gorakshep, o Uche, una localitat on sí que allí en podien deixar, no? Però nosaltres, pues clar, és... Són les incomoditats de la muntanya per a algú que no en té ni idea de muntanya.
D'acord.
A mi això em deixava bastant sorprès. Però bueno, un cop t'hi acostumes, ja era com, mira, allà en un bidó anàvem fent torns i anàvem passant per allà.
Perquè, és clar, una altra bestiesa, eh? Em preguntem un munt. Allà no es deu dutxar ningú, està clar.
Teníem dutxa.
Vaja.
Sí, es va instal·lar una dutxa i els dies que va fer molt de sol, algú es va dutxar. Però, jo, per exemple, vaig passar a dutxar-me els 15 dies del camp base, no tenia sentit. Era més perillós que t'agafés un constipat, una pulmonia o el que fos,
mm-hmm.
I fins i tot el metge aconsellava no fer-ho.
D'acord. Suposo que amb aquest fred difícilment se sua, no?
No, que va.
No.
Bueno, no...
Vaja, no sé.
Mira, no he tingut ni la sensació de suar. El que tenia era la sensació de no fer cap tipus d'olor.
D'acord.
I la teníem tots. Jo crec potser que tots anàvem tan bruts que ningú se'n donava compte de com anava l'altre ja, perquè ja tenia la seva pròpia... Però la veritat és que lo de suar no...
Amb qualsevol show d'aquests de reality normal i corrent, el menjar és sovint un motiu de conflicte. Abans et preguntàvem que què menjàveu, però en general, quan un es troba enmig d'una experiència d'aquestes, els conflictes per on acostumen a venir, en general?
Doncs, ha estat conflictes, Vicenç, és que ha passat ara una...
D'acord, et preguntava que en la majoria de realities el menjar acostuma a ser un motiu de conflicte. En el cas d'un reality com aquest Desafío Everest situat a aquesta alçada i en aquest entorn tan inhòspit com magnífic visualment parlant, els conflictes d'on acostumaven a venir?
Doncs fixa't que amb el menjar no, perquè nosaltres ja vam decidir que ens distanciem una mica d'algun altre tipus de realities, que és veritat que si vols tenir conflicte el temps reduint la quantitat d'aliment de la gent, no?
Uh-huh.
I aleshores allò te dona moments boníssims de confrontació.
Perquè què menjàveu, David?
Doncs la veritat és que era una dieta bastant equilibrada. Menjàvem sobretot molt arròs, molta pasta, una mica menys de carn, però la veritat és que a l'hora de decidir el programa, el Jesús i la gent de muntanya, els especialistes, ja ho van... Ells ho tenen molt clar. Si volem que la gent arribi a l'alçada a la que volíem que arribés, allò exigeix un esforç físic terrible.
Uh-huh.
Aleshores, tenen que estar alimentats, perquè si no arribem. Aleshores, pues, els aspirants menjaven bé, molt, i nosaltres també, perquè si no és que haguéssim petat, no haguéssim aguantat. De fet, l'alimentació, jo encara estic sorprès de la quantitat de calories que ens posàvem al cos cada dia i tots vam perdre una mitjana, l'equip van perdre una mitjana de 5-6 quilos. I els aspirants hi van perdre més. N'hi va haver un que va perdre 10 quilos durant l'aventura, és a dir que l'exigència física per molta alimentació que posis al cos ho acabava consumint tot. I sobretot el fred, perquè el fred consumeix una quantitat de calories, jo no en tenia ni idea, però Això m'ho anava explicant el metge.
Sí.
Que el pobre anava desbordat anant tot l'equip i que tenia més feina amb nosaltres que amb els concursants. Però sí, i bueno, el que et deia, que vam menjar molt, molta quantitat, però
sí,
això es cremava a diari.
Perquè
sisquet,
Perquè fet i fet, en una experiència com aquesta, porta més complicacions al menjar o porta més complicacions allò que comentàvem abans de l'esforç mental de fer-se la idea que s'està en un lloc que està a la quinta forca de qualsevol lloc, per dir-ho així, més o menys proper al nostre entorn quotidià. Què és el que costa més? O què ha costat més per la majoria?
Home, jo et parlo en el meu cas, el que més era que havia, quan ja portàvem 12-13 dies al camp base, i em preguntava què coi feia allà i que si passava algo per sortir d'allà. Bueno, sempre hi havia l'opció de l'helicòpter d'emergència que te podia venir a rescatar al camp base, però te'n dones compte que ens va costar tant arribar allà que pensaves, si hagués de sortir aquí de forma precipitada, com ho faríem? I la veritat que la tornada, pues, si la fas caminant, són 7 dies caminant i després un helicòpter per arribar a Kathmandú, és a dir, estàs, com diríem, al cul del món, però aquí és textual, literal. I el veure que has anat tan lluny, a vegades dius, uf, per tornar d'aquí, el que queda encara.
Perquè teníeu possibilitat, i hem de suposar que sí, òbviament, amb tots aquests mitjans, de poder-vos connectar habitualment amb algú, d'alguna forma?
Podíem, perquè em sembla que hi ha la línia telefònica no es fa en tot el trekking, però jo no ho vaig fer per a res. Recordo que havia parlat amb tu, Vicenç, que et vaig dir,
sí,
connectaré amb tu,
sí,
del camp base. Però la dinàmica del programa i del dia a dia al final fa que t'oblidis. I jo crec que també està bé, perquè que en determinats moments de la vida te n'oblidis 40-50 dies de la teva vida quotidiana, fas un trencament radical. Després, quan tornes, és que et quedes sorprès. I em sembla que vam arribar aquí amb tota la cosa de les eleccions i a mi és com si em parlessin de Mart. Eleccions?
Esclar.
Quines eleccions?
Al final, tots 10 expedicionaris van arribar?
Perdona?
Al final, tots 10 expedicionaris del, sí, del desafió van arribar?
Pues mira, la dinàmica del programa, et conto el que em deixen,
sí,
però és que 10 inicien el programa i sol un reduït nombre arriben al Camp 3, que van arribar. Va ser duríssim perquè, bueno, ja quan acabem d'editar el programa i pugui contar més, sí, ja t'ho diré, però un reduït grup va arribar al Camp 3 i la resta era com que anaven abandonant a mesura que, pues, que anaven fent proves per determinar quins són els més hàbils o els més vàlids. I aleshores els menys preparats, pues, per seguretat de tothom, seva i de l'expedició, anaven tornant a casa.
Mm-hmm.
És a dir, com vam fer l'any passat amb lo de, amb lo que vam fer al Salto de l'Àngel a Venezuela,
sí,
pues és el mateix. Sol un reduït grup arriba i la resta es van quedant pel camí i van tornant.
Però segurament, no sé si les coses són comparables, és una altra dimensió això de l'Everest respecte al Salto de l'Àngel?
Sí, a mi, com sense experiència en muntanya i no sent una persona que li agradi molt la muntanya, m'he quedat al·lucinat. És a dir, a mi parlaven abans de Jesús, l'Everest, que és... El Jesús va pujar, va fer el cim de l'Everest fa 6 anys.
Uh-huh.
I sempre deia que una dels reptes que podíem fer amb gent que no tingui experiència era portar-los allà. Però jo sóc un dels que tenia més escepticisme, perquè quan penses en la tele dius, fer un programa de tele amb gent tapada fins al
moll de l'os, sí, sí.
Que sol veus els ulls i què tal, pues es contradiu una mica en lo que seria l'essència televisiva, que el que vols és veure cossos i veure la gent, identificar-la. Però la veritat és que te'n dones compte que estàs en, bueno, això que t'he dit abans, en un lloc màgic.
I la gent té ganes de parlar després d'aquestes jornades? No sé si té ganes de conviure? Passen coses quan tothom està tan esgotat de tot?
Clar, una expedició d'aquest tipus en un lloc tan hostil el que fa és posar a prova la capacitat de relació humana. És a dir, allà érem un grup molt nombrós, molts dies, veient-nos a totes les hores del dia, i allà també et posa a prova la teva capacitat social, diguem-ne, no? De relació en un col·lectiu. Però també és una gran experiència, perquè això ajuda a conèixer molt millor, no? A cadascun. Allí cadascú fa el seu viatge personal també cap a dintre, i té que veure, intenta mirar-se com és en situacions d'aquestes, no? I està molt bé.
O sigui que, com sempre, hi ha persones amb una visió més positiva de la vida, hi ha persones amb una visió més negativa, hi ha persones que no es mullen per res, hi ha persones que es mullen per tot.
Clar, clar, exacte, no. Vicenç. Com a
la vida
casa,
mateixa,
no?
Com a cada casa.
Exacte, exacte.
Al final, des del punt de vista, diguem-ne, periodístic, em va sortir prou material, encara que des de fora pugui semblar, doncs home, sempre ve de gust veure l'Everest i veure aquestes coses, però pensar en un programa de bastantes setmanes en tantes dificultats com comentava en David, al final ha pogut sortir més o menys quelcom que des del punt de vista del material donarà de si?
Bueno, ara ja saps que el que t'he explicat abans, que estem a les cabines d'edició intentant donar-li forma a tot el que han gravat i... Bueno, clar, quan tornes aquí dius 7 episodis de 90 minuts i n'hi haurà, però és que
set,
no hi ha cap mena de dubte.
7 episodis, episodis de 90 minuts.
Exacte. I dius, bon, jo no tinc cap mena de dubte, perquè és que tot el que ens ha passat des que vam sortir de Madrid, a ser com... Després els nois ja estan seleccionats perquè són extrovertits i donen de si, i després te portem un grup d'especialistes que quan es veu a la tele, a part del Jesús, el Rafa Lomana, que el van portar per primer cop l'any passat, que és un desbarrat, és el preparador físic, està absolutament boig, però després tenim allí una incorporació d'un dels rescatadors més importants del planeta, és un argentí que es diu Willy Venegas,
sí,
que viu al camp base de l'Everest. Aquest home ha fet el cim de l'Everest 10 vegades i ha fet 50 cops la cima de la Aconcagua, que és el pic més alt de...
50 cops? 50 cops?
I el seu germà, que són dos germans bessons,
sí,
viuen a les muntanyes i tenen una empresa de rescat que el que fa és rescatar gent o recolzar les expedicions, no? Però clar, dius, com aquest home viu aquí? Com li agrada tant? I jo és que m'he quedat al·lucinat en aquest Venegas. Per posar-te un exemple, nosaltres anàvem tapats amb 5 capes de roba i ell anava a curta.
Ell anava amb màniga curta?
Sí, perquè ja està habituat. És el seu hàbitat és com tu estaries aquí a la platja
sí.
de Sant Sebastià, doncs ella està allí amb els alebres. I clar, veus, quan veus gent així extraordinària, el mateix que et dic d'aquest, et dic dels xerpes, és a dir, nosaltres amb les botes d'última generació caminant, fent el trekking, i hi havia unes xancletes al teu costat. I clar, dius...
Amb xancletes?
Bueno, clar, clar. És a dir, que això fa que et pensis moltes de les coses que per tu són dogmes gairebé de fer. No, per fer trekking s'ha d'anar ben tapat, s'ha d'anar ben vestit, no es pot fer si tal... I després veus que els del lloc pues, van d'aquesta forma, no?
Ja ho diuen que l'home s'adapta a tot, oi?
Sí, exacte.
Doncs veritablement, en un procés d'adaptació fins al més alt nivell, els xerpes van amb unes tristes xancles per anar a l'Everest.
Exacte, no, els canvas estaven així, eh?
Estaven
és
així.
És a dir, que és el que has dit, el cos... s'adapta a tot, i quan estàs en situacions d'aquestes, veus, no era una pose la del Venegas.
Per tant, allà no saben què és la crisi, el món global i la prima de risc, ni tot això.
Que va. No, això els hi sona. L'únic que saben és que és el Barça.
Ah, sí?
Sí, el Xerpa, sí. Això, els viatges, no des compte que bueno, com que ja fa anys que viatgem, que fins fa 4 o 5 anys, una mica més, tothom coneix el Madrid i veus totes les samarretes del Real Madrid.
Sí.
Ara les torres han canviat, cosa que m'alegra molt, però ho notes. Quan vas allà te pregunten, Espanya, Messi, Iniesta, te parlen de Xavi, i dius, uf, que bé. Però bueno.
O sigui que t'han conegut com la Coca-Cola, vaja.
Sí, jo crec que en aquest sentit... Aquest Barça sí que és molt conegut.
Està clar que sí. Això començarà a emetre's a partir del mes de gener?
Doncs encara no ho sabem. Sabem que la cadena ens ha dit que anem a la màxima velocitat, que volen fer-ho, volen programar-ho aviat, però no ens han confirmat les dates. Sabem que ara ja està en emissió la temporada de Desafío Extremo, que és la que fa el Jesús Sol,
sí.
I que fa les seves aventures, ell solet amb l'Emilio, però nosaltres ens posem pressa per veure el més aviat que puguem i després ho col·locaran.
D'acord.
Així estem, Vicenç, corrent a les cabines.
Suposo que els espectadors ens ho passarem bé, no?
Espero que sí.
Esperes que sí.
Estic convençut.
Tu t'ho vas passar bé?
Molt bé.
Molt bé. I molt malament a la vegada.
Sí, això també.
Això també.
Ja t'ho deia abans, quan portava uns quants dies allà al Can Bas, dic, per què, quina necessitat hi ha d'estar patint aquí? Però... els dos dies s'oblida i te quedes sola amb el bo, que va ser molt, no?
D'acord. O sigui que ara anar a la Creu de Sant Isidre és la xocolata del lloro, oi?
Bueno, ara ho faria corrent.
Ah, veus?
No, hi ha una cosa, Vicenç, que és el que diuen la hiperoxigenació,
sí.
Que és que quan has estat a tanta alçada el teu cos a fabricar tants glòbuls vermells que quan baixes a nivell del mar el teu cos va sobradíssim. I jo m'ho noto encara aquests
dies. Vaja, que estàs ple de globus vermells.
Sí, s'acabaran, eh?
S'acabaran. A Madrid també s'acaben.
Però de moment...
Són les 11, l'any que ve, aquest any 2012, aquest Desafío Everest, la barrera de la muerte, en David Moncasi va estar durant més de 15 dies al camp base de l'Everest en aquesta expedició capitanejada per Jesús Calleja. David, gràcies, fins la propera.
Vicenç, un plaer com sempre.
Fins la propera, adéu-siau. Fa sol, un sol esplèndid.
Oh, clar.
Com, vaja, com gairebé sempre. Adéu-siau, fins la propera,
una
David.
Adéu-siau.
Adéu. Són les 11.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.